posa't les piles. Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Josep Casasnovas i Emma Balea, que farem en aquesta jornada. Avui doncs parlarem amb el molletan Francesc Verdugo, més conegut allò com en Dugó, i parlarem dels 50 anys d'ocupació del Sàhara Occidental, i sobretot el que farem a referència és amb el llibre que ara fa doncs un parell d'anys, la primera edició del llibre Verde y Negro, Sàhara, les imatges del silenci, un llibre d'en Francesc Dugó, que dona a conèixer doncs precisament tota aquesta trajectòria, aquests 50 anys d'ocupació del Sàhara, el que ha suposat per a la seva població, la història del poble saharaui. En parlarem de tot seguit. Després del Sàhara ens anirem a Grècia, i és que els dimarts tenim precisament el podcast Per terres gregues de la filòloga i periodista molletana Glòria Arimón, que avui ens portarà a la illa de Lefkada. De fet, serà la segona part d'aquest episodi que ja compartíem amb tots vosaltres la setmana passada. També tindrem a l'Espai de Flors i Plantes amb en Rafa Monzón, que avui ens parlarà de terraris florals. I a la recta final del programa tindrem conversa amb Montserrat Cavarroques en l'Espai del Col·leccionisme, i us parlarem del Museu de la Història de Catalunya. Tot això en el dia d'avui. Comencem, com sempre, amb el tastet informatiu que ens apropa en Joel Gascón. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Què comentem en aquesta jornada?
Doncs comentem que ahir dilluns va tenir lloc la Junta Local de Seguretat de Mollet, un òrgan de coordinació i gestió de la seguretat pública i la prevenció de la ciutat, que es reuneix anualment amb l'objectiu de prendre decisions a partir de la informació aportada. I des d'aquesta Junta Local de Seguretat s'ha constatat que les dades en referència al 2024 són bones. A tall d'exemple, s'han reduït els delictes en un 8%, unes dades que són un 4% més baixes respecte a la mitjana de la regió metropolitana nord i 18 punts per sota de la mitjana de Catalunya. Així ho ha remarcat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio.
Però és veritat que les dades objectives que ens han donat tots els cossos de seguretat són bones. A Mollet, respecte a l'any passat, han reduït els delictes en un 8% aproximadament, i també una part positiva és que s'han incrementat les detencions en un 4%, i per tant podem dir que són dos vasos comunicants. Respecte a les altres dades, no, de l'àrea de regió metropolitana nord, que és on formem part, Mollet, estem per sota en número de delictes, estem a l'entorn de gairebé un 4% per sota de la mitjana de la regió i 18 punts per sota de la mitjana de Catalunya.
I pel que fa als robatoris amb força, han disminuït un 15% respecte a l'any passat, però en canvi els robatoris amb força amb vehicles s'ha incrementat. La dada encara es dispara més en els vehicles d'empreses, que l'increment puja gairebé al 80% comparat amb les dades de l'any anterior, que per tant podríem dir doncs que ara doncs aquests lladres s'han doncs centrat en els robatoris a l'interior del vehicle i sobretot d'empreses per trobar-hi doncs aquest material més valuós. D'altra banda, també comentar que s'ha fet una esmena a la preocupació que els generen els vehicles de mobilitat personal, com són els patinets elèctrics, perquè les dades indiquen que en el 12% d'accidents de trànsit que hi ha a Mollet ja s'hi veuen implicats els patinets elèctrics, i si es parla d'accidents amb ferits, la xifra puja fins al 28%, doncs, en què hi ha aquests vehicles implicats. I a més també, doncs, el cap de la policia local ens comentava que en el 98% d'accidents de patinets elèctrics acaben amb un ferit lleu. Per tant, doncs, si portes un patinet, tens un 98% de probabilitats de que si tens un accident, doncs acabes amb almenys ferit lleu. La bona notícia, doncs, és que la ciutat suma gairebé 19 anys, doncs, sense cap víctima mortal en el nucli urbà, i això és una bona dada.
Molt bé, això, la Junta Local de Seguretat que tenia lloc ahir al migdia, i la veritat que es va allargar força, doncs aquestes són les dades, que compartirem també amb tots vosaltres. Ja la teniu penjada, la informació, a la pàgina web de Ràdio Mollet, però que també podreu escoltar àmpliament a l'informatiu Mollet al dia a partir de la una. I també ens farem ressò d'un documental, oi?
Sí, perquè TV3 estrena avui dimarts a les 10 de la nit el documental Pep Salsetes, el guardià de la cuina, una mostra audiovisual del cuiner Josep Lluís Sabatés, qui està molt arrelat a la cuina del Vallès i de Gallecs. El documental ens mostra la faceta culinària d'en Pep Salsetes, que es caracteritza per la seva defensa de la cuina de temporada, les receptes tradicionals, les llavors autòctones i l'agricultura de proximitat. A més, en Pep Salsetes va ser un dels pioners del moviment Slow Food a Catalunya, enfrontant-se al fenomen del menjar ràpid. I una de les persones que ha participat juntament amb en Pep és la molletana Marina Dunyà, cuinera i membre de l'Associació de Pagesos de Gallecs. En Pep Salsetes ha explicat que una part del documental se centra en una conversa que ambdós mantenen a la zona rural de Gallecs, on parlen sobre el menjar que la família Dunyà oferien als segadors dels camps.
Aquí tenim una persona local, la Marina Dunyà, que també m'ha ajudat i m'ha ensenyat moltes coses. Doncs ella també participa en la conversa que la fem a Gallecs, allà al mig d'uns plats. Perquè resulta que també en aquella època diu, què tens que siguis investigant? Dic, home, estic pillant d'aclarir què menjaven els segadors. Llavors, amb la Marina, com que a casa seva havia anat als segadors, la seva mare els feia el menjar, doncs pira, surt una mica la conversa d'aquesta, de què menjaven els segadors quan anaven a segar el blat, i les persones que els feien el menjar, que normalment eren les dones de les masies.
El documental posa èmfasi en els riscos que suposa deixar de cuinar de manera tradicional i la importància de preservar les pràctiques gastronòmiques locals.
Molt bé, doncs avui tindrem l'oportunitat, crec que l'emissió és a les 10 de la nit, no? Doncs tothom, allò que no s'ho perdi, la possibilitat de gaudir-ne d'aquest barceloní, però que podem dir allò, doncs, adoptat, que perquè porta gairebé tota la vida vivint allò al Vallès Oriental i molt integrat a la societat vallesana. Joel, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Anem a saber ara de la previsió meteorològica, ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
Bon dia. Un temps, una altra vegada, força primaveral. Matí amb moltes boires a l'interior del país, a la Catalunya central, bàsicament, també a les fondalades de Lleida, i amb algunes nevades cap a l'Alt Pirineu. Serà aquesta tarda quan tornarem a tenir molt més sarau, xàfecs, algunes tempestes, algunes calamarsades, les més importants a la Catalunya central i les comarques de Barcelona. Ja entrada la tarda, fins i tot en algun indret de Ponent i sobretot de les Terres de l'Ebre, també tindrem una mica de fressa i de tamborinades, amb una temperatura que puja una mica respecte a ahir, però aquesta tarda, quan vagi descarregant, també anirà refrescant. Ho anirem seguint a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Siento así, como si no tuviera nada que perder. Lo que me pasa es que sin ti. El mundo entero se derrumba y todo lo que fui se desvanece. Si tú no estás aquí conmigo, no le veo sentido a enamorarme o albergar ningún deseo. Lo que quería lo he tenido y lo he perdido. Debe ser lo que me pasa. Y a veces sin motivo bajo a buscarte hasta el final de la escalera. Y se me olvida que no estás, que ya te has ido. Debe ser lo que me pasa.
Avui parlarem amb el molletant Francesc Verdugo, conegut jo, podem dir, en la seva passant professional com a endugó, perquè ell s'ha dedicat a l'àmbit de la imatge, de la comunicació, del cartellisme, també en aquests micròfons de Ràdio Mollet. Ara ens estava dient que trobava a faltar el fer ràdio, perquè va ser un dels promotors també als inicis d'aquesta emissora municipal. Benvingut, Francesc, com estem?
Molt bé, i gràcies novament per ser convidat a aquesta casa, que jo us dic normalment, és la meva també.
Clar.
És la de tots, però és molt, la trobo molt, molt, sí, sí.
En Francesc Dugó l'hem convidat perquè volem saber-ne de la trajectòria que ha tingut aquest llibre, que ella va fer la primera publicació el 2023, ara fa un parell d'anys, al mes de juny sortia editat per primera vegada, és a dir, que ara el juny en farà un parell d'anys, Verde y Negro, Sahara, les imatges del silenci, que ha volgut recollir la història del poble sahrauí, tenint en compte, a més, que ara, si no vaig errada, doncs s'acompleix el 50è aniversari de l'ocupació del Sàhara Occidental.
Sí, de fet el 75 va ser un any realment frenètic, perquè va ser el moment en què es va produir la marxa verda. De fet, ja feia temps que hi havia interessos per part de Marroc d'expandir-se territorialment, fet que encara ha mantingut fins a les últimes possibilitats d'intentar entrar a Algèria, fet que ja fa molts anys que va ser impossible. Sí, el 75 va ser el moment en el que es produeix aquesta simbòlica actuació, perquè va ser més propagandística que una altra cosa, però els fets van ser a partir de la participació, per variar, d'Estats Units, donant un fort impuls al llavors encara príncep Joan Carles, perquè a canvi, això consta amb els documents desclassificats de la CIA, tot això, a canvi de, diguem-ne, assegurar-li la seva cadira reial, potser ja estava assegurada, però per donar-li més força encara, va dir-li, mira, marxa d'aquell indret, perquè no deixa de ser un lloc estratègic geogràficament, allò que diu geoestratègic, no? El Sàhara, a més, és un país molt ric, en fi, etcètera, no? Per tant, sí, fa 50 anys de la ocupació i de la marxa, no la marxa verda, sinó la fugida de tot l'estament espanyol, dels professionals i dels, bàsicament, militars, famílies de militars i els després que treballen a la petita administració de Sàhara Occidental.
Població que sovint en Francesc Dugó, fins i tot ens ha ensenyat aquí, tenien allò, aquest carnet, no?, d'identitat, sí, sí, el document nacional d'identitat de nacionalitat espanyola, i que ara doncs viuen això en camps de refugiats a la zona d'Algèria, i que tu vas conèixer aquesta realitat tan cruel, 2010, crec que és la primera vegada que vas fer...
Vaig començar el 2007, ara fa 18 anys.
18 anys.
És a dir, pel temps no cal dir-ho, passa molt ràpid, i sí, el 2007 va ser el primer viatge, va ser realment mig casual, a part de que tenia algun coneixement, però ni molt menys el que s'ha anat produint a partir d'aquest moment, d'aquí el llibre, no? Però sí, va ser llavors, va ser un cop anar, va ser un viatge molt dur, el primer sempre ho és, suposo, a part de que va ser en unes condicions complicades, allò que... En fi, és un viatge complex, no és fàcil, perquè no és que estigui molt lluny, però la forma d'anar és realment... S'ha de tenir moltes ganes. Si després d'aquella primera vegada vaig continuar, com molts milers de persones, que consti, de tot d'arreu, d'Espanya i fins i tot de fora d'Espanya, és perquè realment trobes alguna cosa allà, com en molts altres llocs del món, que veus persones que necessiten no només el bàsic imprescindible, sinó aquella presència també humana de saber que hi ha persones que pensen en ells o que els tenen presents en més o en menys.
De fet, en Francesc Dugó, en els seus moments, va muntar l'entitat, l'organització no governamental TIPSIMA, i aquest llibre el volem recordar, que està publicat, que us podeu adreçar a Francesc Dugó, perquè la finalitat d'aquest llibre és precisament recaptar diners per lluitar contra les mines antipersones.
Sí, el llibre, amb la propera edició, perquè cal dir que ara aquesta és una cinquena, encara que l'última que he fet posa quarta, però és la cinquena, està pràcticament, espero, ja esgotada. Estem parlant de quantitats petites, no, però són importants totes, i s'han venut ja bastants llibres des de les tres presentacions fetes a Mollet. La primera va ser la CUP, cal recordar-ho, la segona va ser a la seu d'Esquerra Republicana, la tercera va ser l'Ajuntament, que va col·laborar amb tots els seus recursos possibles en aquell moment, i que van col·laborar també tres presentacions a l'IES Gallecs, que van ser per mi extraordinàries, excel·lents. Pensar que estàs parlant, a mi parlar d'un tema que m'agrada no em preocupa, vull dir, sempre estic molt documentat, parlar davant de persones joves, de 18, 19 anys, 17, i que veus, hi ha 50, 60 persones, els han dit, s'ha d'anar a escoltar, no?, però els veus amb interès, o amb força interès, prenent notes, i dius, carai, em sento com molt important, vull dir, què és això, no?, estan prenent notes, i era veritat el que estava dient, perquè realment sí és cert, i això és la part negativa, no? Es desconeix totalment, no només aquest tema del Sàhara, que diries, home, està llunyà, però té molt a veure amb Espanya, i si vols, amb Catalunya, sinó que, a més, no, són persones que desconeixen la història d'Espanya pròpiament.
Sí, sí. Això hi ha una denúncia, jo també, pública, de moltíssima gent, allò que dius, ara agafes allò, doncs, els més joves i els hi preguntes per figures que han estat capdals, no?, per bé i per malament, sí, i es desconeix totalment. Recentment comentaves, en Francesc ens feia arribar que havia estat a Segòvia fent presentació d'aquest llibre, del que, no?, d'una estada que has vingut allò molt satisfet.
Sí, sí. És a dir, dius, què fa aquest home aquí a Segòvia, no? A part que és un lloc, com molts llocs d'Espanya, meravellosos, però va ser a través de xarxes que van conèixer el meu treball, sí, força, força existent i insistent sobre el tema de Sàhara, i ens vam conèixer a aquest nivell, sabien de la meva feina, i van conèixer el llibre. Em van convidar, i va ser una xerrada, una presentació molt interessant. S'han pogut, encara no he fet balanç total, però van fer una comanda important de llibres i s'han venut força també, i a més amb una assistència de públic, molt important, i persones a més molt identificades. És cert, amb aquestes presentacions no estàs guanyant, diguem-ne, persones, guanyant en el millor sentit, que no coneixen el tema. Són persones que ja coneixen, que ja han viatjat, que ja han cooperat. Però, en qualsevol cas, el llibre sempre els hi és novetat. I he de dir, i sempre tinc la possibilitat de dir-ho, perquè el llibre no només és meu, sinó que és un llibre que l'han fet, hi ha 14-15 col·laboradors, per tant, puc dir que és un llibre que ens agrada, que ha agradat molt, perquè és un llibre molt singular.
Allò que em deia... És un llibre molt gràfic, eh? Sí. Maria, jo, per aquelles persones que no heu tingut allò oportunitat, no sé si a la biblioteca...
Hi ha un exemplar que el va comprar l'Ajuntament, que el vam presentar a la biblioteca, i allà
també
hi és.
També als instituts, sí. Em sembla, no? Les biblioteques dels instituts.
Sí, sí. Sí, correcte. A veure, jo vinc del món, com has dit tu, del disseny gràfic, de la publicitat, el meu és la imatge. Llavors, bueno, més que per defecte, per formació, o potser per deformació també, el llibre no podia ser un... No és un llibre, com diuen, perquè ara, clar, està treballant amb això, investigat molt, el que són editorials, les formes... Diuen texto corrido en castellà, no? No, és un llibre que no és de texto corrido, és un llibre que és molta imatge, hi ha molta informació també, molta. Alguna està com, no dic amagada, però surt d'allò... Si recordeu, no sé, revistes com Sapiens o... Sí. En espanyol, en versió espanyola, molt interessant, que tenen aquests articles centrals, però llavors hi ha unes crides laterals que diu, això que dèiem aquí està ampliat, està ple de petits detalls, però jo conforme el anava fent i anava buscant informació, anava trobant petits detalls de dir, i això també va passar amb això. Llavors he buscat noms, personatges, hi ha un apartat que parla de la guerra, i vaig anar a buscar fins i tot comentaris d'Homero, comentaris de... Clar, has d'explicar... Llavors, no, jo el trobo vist fredament, que és molt difícil que després de tant de temps el vegi fredament, encara hi ha moments que quan fa dies que no el veig, penso, caram, doncs té molt de contingut, i el té. Cert que té molta imatge, hi ha de tot, dibuixos meus, dibuixos pròpiament de tipus Dugó, si estil Dugó, molta il·lustració, molta fotografia, algunes són d'arxiu, les més antigues, però les actuals són meves d'aquests darrers doncs, 18 anys. No? Jo el trobaria interessant si el veiés en una llibreria, però clar, jo no sé fins a quin punt, és cert, és un tema que no és popular, és un tema que precisament d'aquí el llibre ha estat ocultat, encara avui en dia, qualsevol televisió, no cal senyalar cap, però totes les televisions i mitjans de comunicació, jo amb aquests 18 anys no he vist ni he sentit parlar, en tot cas, unes referències d'aquelles tan justes que és difícil tenir una referència, dir sí és allò, no? Si tu et diuen, no sé, Mali, una guerra de Mali o de Senegal, primer has de saber què passava a Senegal, què ha passat. Per tant, no serveix només dir saharauis o campaments. No s'ha d'explicar què és allò, perquè estan allà, van fugir, i encara hi ha gent que està a casa seva, que és el seu Sàhara Occidental, ocupat, i que aquesta gent realment, jo diria, no diria no, encara estan molt pitjor que els que estan al desert. Perquè estan en una repressió brutal, empresonats, conec persones que, en fi,
hi ha tota una història. De fet, en el llibre doncs, finalitzes allò amb tot un reconeixement, no?, a les víctimes, no?
Sí, sí. Hi ha un apartat d'això, de que ells diuen màrtirs, que nosaltres també en diem, perquè amb companys el tenim com a màrtir. Clar, persones que han estat assassinades brutalment, tots, que surten, i més que hi havia. I, o sigui, és un llibre que és molt gràfic i en el que he dedicat molt esforç personal, molta feina ve de fa anys, quan ja començava a penjar, però ha estat també una recopilació, però tot és meu, i el difícil ha estat, clar, jo no sé, no havia fet mai un llibre, ara sí, ordenar, organitzar tot el contingut d'un llibre, pot semblar molt senzill quan el tens a la mà, però puc garantir jo personalment que m'he sorprès de lo complicat que és.
De fet, en Francesc ens comentava a l'exterior dels estudis que la seva il·lusió podria ser que la darrera o la primera no, però que una de les presentacions la pogués fer en allà, en els camps de refugiats, fer la presentació i portar els diners que s'hagin recollit amb la venda d'aquest llibre, perquè recordem això, el tema de les mines antipersones, que sembla mentida que encara doncs, hi hagin, no?, aquestes...
Sí, amb les guerres aquestes, si em permets, amb aquesta recent guerra, diguem-ne, d'Ucraïna, s'estan posant, o sigui, malgrat els tratats d'Ottawa, és igual, els acords, les... malgrat tot el que s'acordi en reunions que prohibeixen una cosa, no cal parlar del tema del clima, no? Sí. Gent que nega coses... En fi, el tema de les mines està rigorosament prohibit utilitzar-les, però se'n fabriquen i se'n fabrica tot el món, i de tot el món hi han a diferents llocs. Ja dic, ara a Ucraïna estan posant mines que ja no s'haurien d'haver posat. Si parlem de les del que estem ara, estem al tema Sagra, estan, diguem-ne, situades, si tenim, clar, és difícil de oest a est, és a dir, de Portugal a Catalunya, per entendre'ns, hi ha el Sagra Occidental, que toca el mar, dividit per un mur que van construir entre els 80 i els 90, i va convertir en el Sagra Occidental alliberat i l'ocupat, no? La zona, diguem-ne, que correspon més a l'oest, és més tocant els campaments, hi ha un territori, de fet, no acotat, és a dir, indefinit, que qui més que menys ha estat a prop, si no trepitjant quasi bé la zona, o sense el gairebé, perquè no hi ha una senyalització, on hi ha, diuen, calculen entre 7 i 10 milions de mines. Tant se val si són 7 com si són 5. Són molts milions de mines col·locades per l'exèrcit marroquí als anys 80-90 en previsió d'un intent d'entrar a la zona, diguem-ne, del Sàhara que ells continuen dient que és seu perquè està envaït. I aquestes mines, encara avui en dia, ara arriben més notícies, però moltes notícies de persones que han mort, de persones que han quedat mutilades, que d'aquí es tracta el que estem fent, perquè les que han mort, normalment, poca cosa es pot fer més que recordar-ho. I les que estan mutilades són persones que han perdut braços, cames, en fi. Per tant, aquestes persones, llavors també, tampoc es pot fer res per això, però a la mina vam fer un catàleg, una feina molt complicada, amb uns companys, més o menys formo part d'un equip de treball dels campaments, que es diu SMACO, que té una versió, vol dir sistema d'investigació sobre el tema de mines, no? Que estan treballant amb tot aquest tema de sensibilització. Les persones aquestes queden afectades, això que em deia, trepitgen una mina, pot morir un animal, això causa un greu problema econòmic perquè són camells o són cabres que són propietat d'aquest pastor. No estem parlant de multinacionals, sinó un senyor que porta tres camells i salten tres camells. No? A part d'això, els mals materials, això seria el menys important, i el més important és la mort o la lesió que produeix a les mines. N'hi ha de molts tipus, jo n'he vist de petites al tamany de la mà. Per cert, una imatge amb una mina a la mà està prohibida perquè precisament és el que no es vol, tocar les mines, no? Però vull dir que del tamany petit hi ha algunes que són ja antitanc, o sigui, antipersones, antitanc, i altres que es cataloguen com a artefactes explosius restants, que arriben fins als míssils també, no? Però que són mines que són les que estan ocultes i que en un moment donat es poden trepitjar, poden ser, ja dic, mortals o produir ferides molt greus. D'aquí la importància del suport que volem donar a aquesta associació, que es diu ASSAVIM, Associació Sagrada de Víctimes de Mines, on, en principi, les quantitats o quantitat que es pugui recollir al llarg del temps, X, el que sigui, fins que el llibre estigui viu, portar-lo a la seu d'ells, on conec unes quantes persones, són persones realment molt encantadores i molt treballadores, i de passada presentar allà a diferents estaments, entitats, fins i tot possiblement al govern, doncs un exemplar per cada una d'aquestes persones o entitats.
Aquesta seria la il·lusió d'en Francesc. En Francesc Dugó, aquest any, doncs, ja em comentava, no podré anar-hi, però sí que aquest any sí que m'agradaria, no?, reforçar allò, el donar a conèixer el llibre, recordem, Verde y Negro, Sàhara, les imágenes del silencio, és un llibre, doncs, que adreçant-vos a en Francesc Verdú a través de xarxes socials, tens perfil, no?, per exemple, a Instagram. De fet, em comentava en Francesc, moltes de les entitats, no, que treballen aquí a Espanya en relació amb el Sàhara en coneixen a través de les xarxes socials. Ell s'està movent allò per portar, ha estat a Segòvia, però ara també s'ha posat en contacte, no, amb una agrupació de Cantàbria. Tens intenció també de contactar amb una de les més importants, que està a Madrid. És a dir, i si a l'entorn de Mollet o altres entitats entitats estiguessin interessades en que es fes allò una xerrada, una presentació?
Sí, doncs... sí. Evidentment, jo amb un tema, com comentava abans, amb un tema que conec, no sóc un erudit, però vull dir, conec força, diria jo, per això m'he atrevit a fer el llibre, que no tot és no, autoria, hi ha recull de documentació. O sigui, la història no l'he creat jo. Hi ha una part important, que és la història d'Espanya, de la presència i fugida d'Espanya, que és l'origen de tot el problema bàsic. Però vull dir, tot l'altre, clar, sí, és una feina treballada per mi durant molts anys, no? I per tant, és evident que fer una xerrada per mi no suposa cap problema, si està tot organitzat. Per la zona aquesta nostra del Vallès hi haurien possibilitats, però no depèn de mi, depèn de... Jo puc fer... Jo intento fer contactes, però ha de ser un ajuntament, associacions aquí pràcticament, bueno, molt poc, sí, altres pobles n'hi han, però vull dir, no sempre troben el moment, no sempre hi ha la persona adequada que, si em permet, serà una mica, però ha d'haver també una certa complicitat i sensibilitat amb el tema per tirar endavant.
En Francesc està acostumat a picar pedra, així que estem segurs que picarà molta pedra aquest 2025. Tant de bo es puguin fer la finalitat és conscienciar, sensibilitzar, donar a conèixer la història del poble sarauí a través d'aquest llibre i, com dèiem, recaptar diners per la lluita contra les mines antipersones. Francesc, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Farem seguiment de com evoluciona.
A mi se'm fa molt curt quan em posen un micròfon davant, encara que estigui apagat, com dic. Moltes gràcies d'altra vegada per ser convidat a aquest programa vostre.
Fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera, gràcies.
Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera. Ja he estat als dos costats d'un cor trencat i tants cops m'he equivocat que no els podria ni comptar. No els podria ni comptar. Però quan m'ho he currat també he encertat de ple la felicitat i això ningú m'ho pot robar. No! Sóc la llena i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana. Ei! Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que aquesta nostra no és un cop de sort. Que no, que no. Ja tinc uns anys, però em sento com un roure. Soc un més, però com jo no n'hi ha un altre. Ja veurem, sense guiar el ritme. Temps al temps,
que tinc la
placa,
jo no.
Soc ningú sense aquesta família. Els que hi són, contra vent i marea. Tots per un, i un per tots. La vida és molt millor. Ja m'he mossegat la llengua quan calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vinc pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja me les he vist de tots colors i en moments he tingut por, però no em quedo de genoll.
Jo no em quedo de genoll.
Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts.
Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana.
Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que aquesta nostra no és un cop de sort.
Que no és un cop de sort.
Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val i una fortuna feta de records.
Ja us hem dit en començar que avui que començàvem aquesta conversa amb en Francesc Dugó parlant del Sàhara, després ens traslladaríem, com és habitual, els dimarts cap a Grècia, i és que tenim aquest podcast per Terres Gregues que comparteix amb tots nosaltres la filòloga i periodista molletana Glòria Arimon i que ens permet doncs, conèixer doncs, això, aquestes vivències, aquestes històries viscudes a Terres Gregues. Avui, el segon episodi de l'illa de Lefkada. La Molletana, Glòria Arimon i Ventura, en aquesta segona temporada ens torna a parlar de Grècia. Les illes del Dodecanès, de l'Egeu, de les Espòrades i de les Jòniques. Podreu escoltar cada setmana els relats de viatges explicats de forma breu. No són una guia de viatge, però també parlen de paisatges, història, vivències, gent, música i llengua. De l'ànsia d'aprendre, de viatjar per aprendre i per sentir.
Episodi 23, l'Efkada, segona part. Fem la costa suau de l'est, amb molt bona carretera, sovint arran d'aigua, i arribem al punt més llunyà, Sibota, davant del mar i envoltat de frondosa vegetació. El lloc és preciós, però està descobert pels europeus del nord fa dies. Velers i embarcacions de plaer, gent fent el breakfast matinal, un autocar i cafès molt coquetons. La següent parada és la platja de Mikroyalos, passant per Poros, al balcó del sud-est, amb vistes de moltes illes. Aquest és un dels llocs on em podria perdre una temporada, tenint assegurat, això sí, un bon wifi. Hi arriba l'autobús, hi ha un supermercat i pots estar-t'hi dies sense necessitar res més. Ens estem una bona estona assegudes a les pedres, però hi ha quitrà, res és perfecte. I marxem.
Segons Darrell, Nidri és un portet preciós, des d'on es veuen illots que confonen perspectives i contorns. Davant, algunes illetes. Diu Anna Capsir. A Tina Onassis va posar els seus peus adults sobre Escorpios i sabia poques paraules gregues. Va vendre l'illa a la seva amiga Caterina, filla de l'oligarca rus, rei de la Potassa, perquè pogués disposar del seu nou regne, el Jònic. Va destruir mitja illa per construir un hotel amb estrelles infinites.
Recorrem el poble pel carrer principal i pel port, amb moltes ofertes d'excursions als illots. Volíem anar a veure la cascada de Dimosari, a pocs quilòmetres, encaixada entre roques blanques a l'interior. Però no hi hem arribat perquè la carretera, per primera vegada aquí, no ens ha fet gràcia. Des de Nidri fem dues incursions a dos pobles de l'interior, penjats. El primer és Carià, amb una gran plaça de plataners immensos, taules i cadires dels cafès i una font en una banda. Diuen que quan les dones del poble es vesteixen de manera tradicional, van a aquesta font i porten aigua en tetzeres, unes gerres de coure que carreguen al cap sense que els caigui ni una gota. Hem vist una botiga on venen brodats tradicionals Karsanika, que fan aquí. Després retrocedim un quilòmetre per anar a Eglubi, on es conrea un tipus de llenties de les millors varietats de Grècia. També tenen cigrons, faves amples i una varietat de raïm especial anomenat Berzami, possiblement introduïda a la zona pels venecians. Aparquem davant de l'església, al darrere veiem les escoles, amb una dona que està escombrant i un monument als guerrillers grecs. A baix de la plaça hi ha una botiga-bar de menjar tradicional i molts rètols de caminades per la zona. Cada any organitzen una caminada popular. També, cada 6 d'agost, fan la Festa de la Llentia, que després de la celebració de la Verge de Fanerómeni és la segona en importància. Es fa una processó i es couen 150 quilos de llenties que es distribueixen entre els milers d'assistents amb olives, sardines en escabeig, pa i vi. La capital, al nord, té un nucli antic maquet, la plaça de Sant Espiridon i un llarg carrer de vianants. Els campanars de les esglésies no són de pedra per culpa dels terratrèmols, sinó metàl·lics, i no fan gaire goig. Dinem en un restaurant al passeig marítim, un tzatziki i pop amb puré de llenties d'aquí. Arribem a la llacuna de Gira amb una profunditat entre 1 i 2 metres, on hi recullen marisc i peix. A la capital també tenen un museu arqueològic amb troballes del Paleolític de tombes excavades a Nidri i altres objectes. Tenen una biblioteca pública amb una col·lecció de documents impresos i d'icones postbizantines i una altra biblioteca de temes locals que exposen llibres especials, gravats i mapes. Molt bé. Estem escoltant una melodia titulada El pont, per un intèrpret de música rebètica, Ballanteres, en la partitura per Busuqui de l'any 1938. Parlem, doncs, del pont, Toperasma. Darrell deia, el petit canal sempre està obstruït per sediments i s'ha discutit seriosament si és una illa o no. Si no s'hagués excavat un canal en el banc de sorra l'any 640 abans de Crist, l'illa seria una península, prolongació de les muntanyes. Els corintis el van fer i fou restaurat per l'emperador August, que construí també una calçada de 4 quilòmetres sobre els bancs de sorra. Els francesos hi van afegir un aqueducte al segle XIII, amb més de 250 arcs. Ho volem veure de prop. Enfilem l'estreta franja de terra fins que arribem, a la dreta, a un pont metàl·lic de doble direcció. Ja som a l'altra banda i aparquem en un lateral on hi ha barques en reparació. Més enllà, el far. I llavors, observem. El pont permet passar els 70 metres que separen l'illa del continent. Gira sobre si mateix i alça uns metres de cada costat, queda paral·lel a la riba i així fa espai perquè hi passin les embarcacions. El travessem a peu i caminem una estona per l'altra banda. Però quan tornem, a la meitat, se senten uns senyals acústics i el puntaner, que està a la cabina de control, crida que no ens moguem. Així, tenim el privilegi d'estar en el pont en el moment que torna a girar per deixar passar, en aquest cas, una embarcació de la policia. Tot és ràpid i en poca estona podem continuar. El dia de la partida, la senyora Dionisia ens regala una ampolla de vi i ens acompanya amb cotxe al port amb el seu net Mihalis. Ens explica que fa 25 anys que viuen allà. L'avi que tenen a casa és el seu pare. Ella és l'única filla que li queda. Vivia sol, però té Alzheimer i ara viu amb ells. Recordo que la Violeta del supermercat de Paxos ens explicava que quan era petita, cada estiu anava amb els seus pares a passar les vacances a l'illa de Lefkada. Era com nosaltres quan anàvem a Mallorca. Un somni. I fins aquí hem arribat avui. Al proper episodi parlarem de Cefalònia.
Did I need saving from the
en aquest espai que parlem de flors i de plantes, volem parlar de plantes de terrari. Sí, sí, sembla ser que està molt de moda, ens ho ha confirmat, ens ho ha proposat un company de l'emissora, i en Rafa Monzón, ens ha dit, i tant, que està allò, que és una cosa que està en boga, perquè, de fet, fins i tot a Museu de Floristeria en fem tallers, també, de les plantes de terrari. Benvingut, Rafa.
Hola, què tal?
El Rafa Monzón és propietari de Museu de Floristeria, recordeu, al carrer Enric Morera, 52-54, al barri de Can Pantiquet, de Mollet del Vallès, present a diferents xarxes socials, entre elles Instagram, amb perfil, de manera que podeu contactar amb ell a través de les xarxes i també, doncs, evidentment, del telèfon, o anar-hi presencialment en horari de botiga, això sí, no quan està aquí, sinó quan, quan està a la botiga, per comentar, doncs, allò, qualsevol dels dubtes que us pugui suggerir, doncs, una flor, una planta que tingueu a casa. Les plantes de terrari, els terraris són aquests que estan tancadets, no? Allò, o no, ha, o no estan tancats.
N'hi ha de tots.
Ah, doncs som-hi.
Sí, n'hi ha els terraris que estan tapats i els terraris que estan oberts.
Uh-huh. Sí. Que vindrien a ser com una mena de peixera, no?
Sí.
Hi ha diferents formes, no? Hi ha rodonets com una peixera, però també hi ha quadrats.
Exacte, sí, sí.
I escolta'm una cosa, això com funciona?
Doncs els que estan tancats tenen com un ingredient secret que el que fa és el cicle de l'aigua.
Sí.
Llavors l'aigua s'evapora, es condensa el vidre i torna a caure. Llavors no necessiten rec a no ser que pari la condensació.
Molt bé, és a dir, ja ho hem fet bé, perquè la setmana passada que parlaven de recs i humitat i tot això, doncs el secret del terrari tancat és precisament el saber mantenir-ne, no?,
aquesta humitat. Exacte.
I això, doncs, que es regues allò un cop i ja es manté tot aquest cicle?
Exacte, en principi és un any, que també depèn de les condicions, de, com diem sempre, de casa, si té molta llum, si hi ha calefacció, si no. En el moment que el vidre deixa de tenir condensació és en el moment que hem de regar.
Uh-huh. Estava pensant que, clar, el concepte de terrari a mi et porta allò com una zona de desèrtica, no? Allò com cactus,
sí.
Però no tenen per què ser, o sí?
Aquests serien els que estan destapats.
Ah, els cactus són els que estan allò oberts.
Sí, perquè no totes les plantes...
Es poden adequar en aquest, en aquest medi?
Exacte, depèn de la climatologia. El que parlàvem de plantes d'interior tropicals o la planta d'exterior. El cactus és una planta d'exterior que necessita molta llum i sol. Llavors, si el tanquem amb molta humitat, es podreix.
Uh-huh. I llavors, has de triar bé les plantes, ja sigui un terrari tancat o sigui obert.
Sí.
No sé, a l'extracte, és a dir, la terra que has de posar, si també ha de tenir en compte aquestes condicions, per això del drenatge que parlaven la setmana passada, no?
Exactament. El terrari porta un drenatge de terra volcànica i sí, és que és exactament el mateix.
Uh-huh.
És com crear un mini... tros de terra dintre d'un vidre.
Jo que m'he hagut d'informar, perquè no sabia que hi havia tanta moda,
auge,
no sé, sí, no ho sabia. He vist que fins i tot que introduir insectes pot ser beneficiós.
Sí.
Sí? Doncs explica.
Jo no ho faig, però sí, això el que fa també és que no agafin enfermetat les plantes. Que passa que jo l'ingredient que poso és fa la mateixa funció, pràcticament.
I què és quin mena d'ingredient?
És carboactiu.
Ahà. I llavors deies que feu tallers, fins i tot.
Fem tallers, i llavors ensenyem a muntar-lo.
Perquè, sí. Clar, la gràcia està en saber muntar-ho i després, evidentment, mantenir-ho, no?
Sí, a més té molta tècnica. Si poses un arbret, com pot ser un ficus ginseng, té molta tècnica de bonsai. Perquè, clar, si està tancat, allò és un arbret, allò començarà a créixer. I la gràcia és que la fulla cada cop sigui més petita, que es vagi ramificant, que es vagi convertint en un petit bonsai.
És a dir, que no es tracta allò de tinc aquest terrari i el tinc aquí d'exposició, que sí, que és molt bonic, sinó que té un manteniment.
Exacte, sí, té un manteniment. És un manteniment molt simple. No és allò d'una planta supertropical que li has de curar la humitat, el drenatge, l'abono, tot. És destapar-ho, que s'oxigeni, perquè si no poden sortir bolets. i tornar-ho a tapar.
Això els tancats.
Els tancats.
I els oberts?
Els oberts, fli-fli.
Fli-fli, amb el vaporitzador.
Ja sí, uh-huh. I ja està.
I treuen flors les plantes que s'hi posen en aquests terraris o no? És a dir, són terraris amb color o tot és molt verd?
Pot ser de les dues maneres. Ho pots fer molt verd i molt àrid,
sí.
Perquè que podria ser un terrari obert de cactus i crasses, i pots fer un de molt verd i colorit, doncs la fitònia, per exemple, és una planta que hi ha de molts colors i és petita i aguanta molt bé la humitat. I el pots fer doncs, molt verd, amb tons grisos i colors.
Uh-huh. I llavors, i la mida del terrari dependrà de l'espai que tinguis a casa?
I de l'experiència.
Ah.
Perquè n'hi ha terraris amb la boca molt, molt petita, però el que és la càpsula és molt grossa. Llavors, poder posar cada cosa al seu lloc en un espai mínim és complicat. Al final d'això també és com un hobby, és un mundillo.
I llavors, Rafa, tu, per exemple, una persona allò que s'inicia en aquest món, que els recomanes? És a dir, quan tu organitzes un taller, és per persones ja... No sé si hi ha nivells de taller, allò, persones ja experimentades,
no, no.
Persones que s'inicien...
No, ho fem per iniciació i per passar una bona estona, sobretot, també.
Uh-huh. I necessites unes eines especials per tenir cura allò... Clar, perquè deies, no sé si per manipular, si necessites unes pinces per posar la planta amb cura...
Sí, això seria ja en els pro, en els que costa una mica ficar la mà.
Uh-huh.
Sí, després hi ha com uns un pegamento, però és sí. Fet amb substractes i que això el que aconsegueixes és posar en vertical les plantes, perquè el substracte com a tal, suelto, no aguantaria.
Per poder-les fixar...
Exacte. O les pedres per fer una escala o tot això.
No em diguis que també pots muntar un petit riu.
Sí, és que això va començar amb un terrari normal tapat amb un ficus. Després li van posar la molsa, després les pedretes, ara la planta mini, ara després... I ha anat evolucionant. Fins que està sent com un hobby bastant potent.
Que sapigueu que entre la gent jove sembla ser que doncs això està enganxant,
sí.
No?
A més es posa molt a les oficines, també, perquè diuen que és molt bo tenir un trosset de natura al costat. Llavors que la creativitat i li va molt bé a la gent que treballa a les oficines i... Bueno, així com esteu vosaltres.
Clar, no, clar, nosaltres ens havien dit que, per exemple, per el que és l'energia aquesta estàtica que hi ha, no? Que és positiu tenir-ne plantes.
Exacte, sí.
A les cases, a les oficines, evidentment regalar la vista amb una planta doncs també és molt agradable, no?
Sí.
I m'imagino que això doncs igual també emocionalment acaba... Sí. Doncs...
Després cada planta més té la seva propietat. La sensiviera aquesta que et deia
sí.
Abans de color groc, la
sí.
Llengua de suegra, aquesta les està estudiant la NASA perquè agafen les toxines dels aires que són cancerígenes i les transformen en oxigen.
Ah, això és molt interessant.
Sí, i els cactus, hi ha cactus que es mengen les vibracions dels ordinadors.
Ja sabeu, heu de posar una planta allà on estigueu, ja sigui a casa o ja sigui a l'oficina.
Sí, sí.
Uh-huh. Molt bé. I llavors, no sé si llavors, tenint en compte aquestes peculiaritats, aquestes qualitats de la planta, també es pot muntar un terrari. Allò de dir, escolta, doncs mira, jo a casa meva tinc allò unes vibracions que potser m'interessa.
El terrari més bé és el que et deia abans, com a hobby i bueno, l'efecte aquest de tenir un trosset de natura a casa, perquè
quan,
al final és com un mini paisatge.
I quan et pot durar un terrari? Si el saps cuidar, evidentment.
Puf, anys.
Sí?
Sí.
Sí? No hi ha risc allò de dir ai.
La molsa de bola, que no és la de Nadal, és un altre tipus de molsa. Mm-hmm. Aquesta molsa sí que és una miqueta més... Però amb la humitat...
Va fent,
sí. No ha de passar-se.
Mm-hmm.
En principi no ha de morir.
És a dir, que en principi, si una persona opta per fer un terrari, i què és més recomanable si comences? Per l'obert o pel tancat? Què és més fàcil de mantenir? Quin necessita menys?
Bona pregunta aquesta. Jo penso que el que està obert és més fàcil.
Sí?
Sí. Però és que no hi ha molta diferència, eh? Són dos tips diferents d'un terrari a l'altre.
Però si et decantes pel que està obert, serà per alguna cosa, no?
És més que res que no... A l'hora d'estar obert la planta que té a l'obert normalment no creix de manera que tu l'hagis de podar amb la tècnica aquesta de bonsai.
Uh-huh.
Llavors és aquest el manteniment...
És més fàcil en aquest sentit. Sí, sí. I en el tancat sí que un dia parlarem dels bonsais. A veure què ens explica el Rafa.
Vale.
Rafa, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com
gràcies
sempre. Ens retrobem la setmana vinent.
Perfecte.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu. Like another life, it's that so many worlds divide the two of us. When I loved you, I felt alive. But I just can't find the road back to your universe. Oh, this is the silence calling out, calling everything to you. This is the shadow showing you which way the light shines on you now. And if I've never told you before, it's that the world that we built is all I wanna live. Oh, this is the silence calling out, calling everything to you. This is the shadow showing you which way the light shines on you now.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En marxa des de primera hora del matí el desallotjament de dos centres ocupats a Terrassa, per una banda el Casalet, un dels més antics de Catalunya, també el Calitxet. Carme Contreras, com va aquesta desocupació? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta desocupació ha començat quan passaven pocs minuts de les 9 del matí. Hi ha hagut un desplegament dels Mossos d'Esquadra i també ha arribat la comitiva judicial que ha parlat amb els portaveus dels centres ocupats i els ha comunicat que procediria doncs, a fer el desallotjament. Primer han procedit a treure les persones que bloquejaven les entrades dels dos edificis, que han mostrat resistència pacífica, tot i que s'han viscut alguns moments d'atenció a l'hora doncs, de fer-los fora, i el desallotjament continua en marxa a l'espera de veure si finalment doncs, poden treure totes les persones que estan intentant evitar-ho.
Gràcies, Carme. Doncs estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I el govern ha pactat amb Esquerra una rebaixa de l'impost sobre la renda per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts anuals. També s'amplien les deduccions pel lloguer, amb més límit d'edat als 35 anys, i també un topall de renda de 30.000 euros, i es creen noves deduccions per a víctimes de violència masclista i persones amb discapacitat. També es modifiquen els trams de l'impost sobre transmissions patrimonials amb tipus més alts per a immobles de més valor i grans tenidors. A més, el Consell Executiu aprova també el primer decret de suplement de crèdit de més de 2 milions d'euros. També s'aprovarà un pla de xoc per ampliar en 30.000 places els cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística, amb què s'arribarà a un total de 140.000 anuals al 2026. Aquest pla se centra sobretot en col·lectius com nouvinguts, professionals de l'educació, la salut i també el comerç. I entre el gener del 2021 i l'agost del 2024, la xarxa de Rodalies i Regionals va registrar 553 incidències greus, una cada dos dies i mig. La meitat de les incidències van ser causades per avaries a la infraestructura o als trens, i les línies més afectades van ser les de Tarragona i Lleida, en especial, volíem dir, l'R15. Entre les principals causes d'aquestes incidències hi ha les limitacions temporals de velocitat, robatoris de coure, atropellaments i també la manca de maquinistes. De fet, a hores d'ara hi ha encara retards a l'R8 per una incidència que afecta les instal·lacions entre Rubí i Castellbisbal. Tot plegat el mateix dia que el Parlament abordarà aquest caos del servei en un ple monogràfic a la tarda. I en esports, en bàsquet, el Baxi Manresa juga avui la seva continuïtat a la Champions masculina. Els manresans visiten la pista de la Laguna Tenerife a partir de les 8 del vespre.
Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
Ballada de Gitanes. El Ball de Gitanes és una de les danses populars i tradicionals més antigues del nostre país. Actualment és encara un espectacle tradicional que se celebra anualment arreu de les comarques vallesanes. Aquest diumenge 30 de març, a 11:45 del matí, a la plaça Prat de la Riba, t'esperem a la Ballada de les Gitanes.
Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Ganímedes. Ganímedes és el tercer dels quatre grans satèl·lits de Júpiter, descoberts tots ells el 7 de gener de 1610 per Galileo Galilei. Es troba a 1 milió de quilòmetres del planeta i tarda 7 dies i 3 hores en fer una òrbita al seu voltant. Per la seva densitat mitjana, es dedueix que Ganímedes ha d'estar format a parts iguals de materials rocosos i aigua, principalment gelada. El seu interior ha estat diferenciat en un nucli intern de ferro, un mantell de silicats i una part externa de gel. La convecció present en el nucli líquid de ferro segurament és la responsable del magnetisme que té. La seva superfície presenta característiques intermèdies entre les del satèl·lit Europa, que són molt joves, i les del satèl·lit Callisto, que són molt antigues. Les regions antigues són fosques i molt crateritzades, mentre que les joves són clares amb multitud d'estries. S'observa molt clarament com els impactes de meteorits recents han excavat l'escorça desvetllant els gels subjacents més clars de sota. A més, els cràters presenten un perfil més suau que els de la Lluna i Mercuri, degut segurament a una escorça més fluida. S'observen també uns casquets polars extensos, encara que no gaire marcats. Mostren que el gel ha migrat cap a latituds altes a través d'un procés de redistribució de molècules d'aigua, facilitat pel bombardeig de partícules carregades elèctricament, sobretot a les regions polars. Es creu que els terrenys estriats joves s'han desenvolupat a partir de processos tectònics en èpoques en què Ganímedes ha patit un escalfament a causa d'interaccions mareals amb Júpiter. De fet, models matemàtics mostren que si l'excentricitat orbital de Ganímedes fos una mica més gran que l'actual, el satèl·lit podria acumular suficient calor com per posar en marxa la seva activitat interna. La sonda Galileu va descobrir que Ganímedes presenta un camp magnètic intrínsec permanent i orientat en sentit contrari al de Júpiter. Això fa que Ganímedes presenti una magnetosfera diferenciada dins de la de Júpiter. És l'únic satèl·lit de tot el sistema solar amb aquesta característica. A més, la presència d'un camp magnètic induït indica que aquesta lluna també ha de tenir un oceà superficial amb una elevada conductivitat elèctrica.
Fas brillar al teu voltant com un estel fugaç.
Hey, ara et diré la veritat, que amb la llum que desprens ets l'abric que m'escalfa.
Brilla, fes-ho créixer des del cor, fins l'estel més alt.
Brilla del fons del cor,
brilla sense por.
Amics eterns que viatgen en el temps.
Oh, què és el temps?
Tothom parla i ningú sap ben bé.
Si mires al teu voltant, trobaràs qui vulgui, vaig amb tu.
Vaig amb tu. T'he dit mai que som pelegrins pel camí de la vida.
Oh, què és la vida?
Un vestit fet de 100.000 retalls.
Gira en cercles, pren impuls, salta cada cop més alt.
Pedal.
Brilla, Jesús creixe des del cor fins l'estel més alt.
us donem la benvinguda, com fem cada dimarts, en aquest espai que ens acompanya en la recta final del Posa't les Piles. És l'espai al racó del col·leccionisme que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Ens acompanya, com és habitual, la presidenta de l'entitat, Montserrat Cavarroques, que ja la setmana passada ens va anunciar: parlarem del Museu de la Història de Catalunya.
Pues sí.
Sí o no?
Sí, sí, bon dia a
tothom. Bon dia, bon dia.
Bon dia, que no em dit res. Bon dia.
Anem a parlar del Museu de la Història de Catalunya, un museu que tenim a Barcelona.
A Barcelona,
el
molt
elevat,
a Palau de Mar, vull dir, molt bé, molt assequible, i que està bé. Bueno, i si no l'han canviat, estava molt ben preparat per la gent amb mobilitat reduïda i tot, perquè jo he estat diverses vegades i la veritat és que sí. El Museu de la Història de Catalunya, com molt ben diu el seu nom, és sobre la història de Catalunya.
Sí.
És un museu per saber de on venim i a on anem. Cal saber de on venim i de on anem. I, en principi, el museu està amb uns antics magatzems generals de comerç, que són l'únic edifici que queda al Port Vell, que quedava en dret, diguéssim, dels més antics. I es va fer la conservació, i la veritat és que és un edifici molt maco. Des de dintre, des de fora fa molta patxoca, aquest
sí,
edifici molt
sí,
gran
sí.
I molt maco. Està, com he dit, situat al Palau de Mar, i és l'únic edifici d'aquest que queda allà. És un museu creat per la Generalitat el 1996 i que està gestionat i financiat pel Govern de Catalunya a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. I és una institució líder en la red de museus i monuments d'aquí a Catalunya.
Uh-huh.
I bueno...
I té una pàgina web
molt potent, maca,
pel
sí,
que estem
i
mirant.
Pots veure tot molt bé i d'allò. Les exposicions permanents estan distribuïdes en 7 etapes i les etapes van des dels arrels del paleolític fins al segle V, el naixement d'una nació del 711 fins al segle XII, la Mar Nostra, la conquista de Mallorca fins al 1479, la perifèria de l'imperi fins al 1716, vapor i nació fins al segle XIX, els anys elèctrics fins a la Guerra Civil del 39 i la derrota i recuperació al 1975. O sigui que tenim tota la història de Catalunya allà posada, la Catalunya... O sigui, després, una de les coses, quan jo hi he anat a vegades, és perquè també s'hi fan exposicions temporals, no? I, per exemple, n'hi ha moltes exposicions temporals que han destacat bastant. Per exemple, una de les exposicions que ha estat, que em sembla que ja no hi és, però que ha estat molt maca, és la Catalunya jueva.
Uh-huh.
Som uns grans desconeguts dels jueus que van estar a Catalunya i que tot el call i tota la part antiga de Barcelona eren els amos, vull dir. I la veritat és que està molt, molt bé. Hi va haver una altra exposició, que també... Em sembla que aquestes tres ja no hi són. Els càtars i juglats d'Occitània i de Catalunya, que era el renaixement i el futur que va experimentar les relacions al llarg de la història entre pobles. Vale, sobretot de la llengua occitana i catalana a partir d'obres i documents, vale? De la protesta, del moviment veïnal de Catalunya, la narració mediant fotos, documents i audiovisuals.
De fet, hi ha exposicions que he vist que, encara que ja no hi siguin, es poden visitar
es poden
en línia.
És que jo les he visitat en línia, per això.
I jo el que m'ha anat, per això us deia que tenia una pàgina així molt potent, a l'apartat La Col·lecció.
Sí.
I hi ha la col·lecció en 3D, i veus, Montse, allò que et posa, una màquina per agafar punts de mitja.
Punts de mitja.
No? Un necessari de viatge.
Jo havia agafat
un
punts de mitja.
Un arrissador.
Amb un got.
Amb un got?
Amb un got posaves la mitja, l'estiraves, sí. I després amb la maquineta agafaves el punt el i punt. Anaves. La meva iaia en sabia i me n'ensenyava.
Doncs es poden visitar...
Hi havia senyores especialistes en agafar punts de mitja. Aquí a Mollet n'hi havia dues o tres, perquè jo, l'altra meva tieta, porta-li això... la Rita de Calafonte era una. Porta això que a la Rita que t'agafin les carreres. I... Clar, comprar unes mitges era molt cares de llavors. Ara les
I si era molt petita la carrera, jo crec que es posava una miqueta allò de pinta
de pinta, ja, de pinta ungles.
Ja, això. Sí.
Doncs, vull dir, clar, hi ha tot unes coses de col·leccionisme que estan molt bé. Evidentment, a veure, tot museu que expliqui una història hi ha coses col·leccionables, evidentment. Perquè, per exemple, hi va haver també una d'allò que era periodisme i periodistes. Sí. De les gazetes que van sortir de la revolució de la comunicació social a Espanya i que va tinguer revolució aquí a Catalunya. Doncs en aquest apartat, per lo que jo vaig veure, també hi havia màquines d'escriure antigues. Vale, doncs, bueno, d'alguna manera hi havia tipògrafs d'aquells de fer. I hi va haver un altre que era País Basc i Catalunya, una memòria compartida de 1936 a 1940, que va presentar un important fondo documental de la Generalitat de Catalunya per explicar com van ser dispersats a partir de la Guerra Civil. Vale? I vull dir, és un museu, de les vegades que jo hi he anat, per saber moltes vegades...
La Montse, és que ha començat dient allò per entendre allò el futur i també el nostre present, és important saber de la
passat,
història.
Clar,
és important saber-ne de la història, del nostre passat. I fins i tot, jo ara estaves comentant, aquestes exposicions ja no hi són. Hi ha un apartat que posa quina és l'exposició
que hi ha en aquest moment.
Doncs fins al 25 de maig podem veure una que es titula En fugida refugiats i que fa referència a un tema històric,
molt
però
històric,
que també
sí.
Molt actual. No?
Molt actual. Perquè perquè d'aquí va sortir molta gent i va ser refugiada d'altres països, i actual perquè ara tenim refugiats aquí.
Clar, i et queda allò, doncs, l'acollida a Catalunya d'algunes dades, no? Desplaçament per mar, per terra, intermitent... Bueno,
és que és això, és que nosaltres estem veient la immigració que ens ve de fora, però no som conscients perquè potser ja tenim una edat que no ho hem vingut, no, de la immigració que hi va haver d'aquí cap a fora. De gent que se'n va anar cap a les Amèriques, gent que se'n va anar cap a Europa... Gent, els nens de Rússia, tan parlats dels nens de Rússia, que es van portar els nens cap a Rússia, llavors ja no van tornar ni la meitat. Vull dir, hem sigut també uns emigrats. Vull dir, sí que potser ara en aquests moments s'està anant una mica de mà, no? Perquè és molt, molt, però no sé, també tenim que pensar que a vegades parlem de coses i nosaltres també ho hem sigut, o hem tingut antepassats que ho han sigut emigrants.
I tant.
Vale.
Anem a comentar tarifes.
Ja no les vaig veure.
Doncs mira...
No, és que no me vaig fixar amb les
tarifes. La tarifa general té...
Però no era massa car, eh?
A veure, si fas... Pots entrar per veure l'exposició permanent, per veure la temporal o fer una combinada. De la permanent més una temporal, o si n'hi han dues de temporals, doncs fer-me... Bueno, clar, llavors, en funció del que tries, una tarifa general té el preu de 6 euros i si fas una combinada et pot arribar a costar 12 euros.
Bueno,
però no, llavors el que passa és que després hi ha reduccions i gratuïtats per les persones més grans de 65 anys, no? Pensionistes, doncs també té una tarifa reduïda. Els joves amb carnet jove o carnet d'estudiant internacional també és reduïda. I dret a gratuïtat als menors de 16 anys, les persones en situació d'atur, les persones amb alguna discapacitat acreditada. És a dir, que també hi ha diferents...
No,
coses.
Per això, que jo sé que jo hi he anat i, bueno, clar, jo l'última vegada que hi vaig anar ja estava una mica així estocada, que ja anava amb muletes, i com que tenia el carnet de minusvàlid, a mi no em van fer pagar, i el meu acompanyant va pagar més reduït.
Mm-hmm.
Vull dir que em va sortir bé. Va ser un dia que vam anar allà, i a la tarda vam anar al MNAC, i també ens van fer igual.
Tots els dies de la setmana s'obert, menys el dilluns.
El dilluns
és el dia.
El dilluns és de festa. Bueno, és un museu que està molt bé. El teniu molt a prop, no és excessivament car, i descobrireu coses que no les pensàveu, perquè jo me'n recordo que sempre que hi he anat he vist alguna cosa que no havia vist abans. I és molt, molt important de saber, per exemple, coses que van passar aquí, doncs el 700 o el 1700 o el 1600, i que a nosaltres ens han explicat la història que porta els llibres, però que n'hi ha moltes més coses, moltes més històries.
Sí, sí.
Jo, per exemple, vaig estar mirant en línia allò dels jueus i em va cautivar molt, no? Perquè eren, bueno, els jueus, perquè llavors es van ser perseguits i tal, però si no haguessin sigut potser els amos, eh? Uh-huh. Perquè eren els que tenien cèntims, els que deixaven cèntims i els que manegaven una mica la riquesa,
però,
eh?
Per això els jueus han estat allò perseguits
amb molts... Perseguits sempre.
Clar.
Ja. I la veritat és que jo ja fa bastants anys, però sé que es fa encara, es fa una visita a peu a Barcelona pel casc antic, que és una visita especialment
la visita del Call,
sí, per veure tot el dels jueus. Hi ha una pagoda jueva, hi ha un d'allò, i és molt maca, eh? Jo la vaig fer potser fa 10 anys, i és molt maco fer el recorregut aquest.
Uh-huh.
Perquè també t'expliquen, a més dels jueus, coses de Barcelona, no? Perquè, per exemple, hi ha un carrer al costat de la Generalitat, que és un carreró estret, que quan el puges arribes a un racó que hi ha com una rodona a terra, i és una pedra de molí.
Uh-huh.
Aquella pedra de molí va ser posada allà per senyalar el punt més alt que tenia Barcelona en aquell moment dintre de la muralla. O sigui, t'expliquen coses que et queden per sempre.
Però,
de fet,
hi ha el carrer del Call.
I no? Després el carrer del Call. Home, mira, el carrer del Call ara ha variat bastant, però el carrer del Call, jo he tingut botiga, i a més he sigut parenta de botiguers, hi havia majoristes a dojo.
Mm-hmm.
Allà hi havia majoristes
sí,
de tota
sí,
classe.
Sí.
Encara en queda algun de majoristes
de
bijuteria.
Sí. Però cada vegada menys.
Cada vegada menys, però allà trobaves de tot. Mm-hmm. Allà hi trobaves de tot. Hi havia majoristes de sabates, hi havia majoristes de roba, de bisuteria, i llavors hi havia dues de les importants numismàtiques que hi havia a Barcelona, que una ja no hi és, l'altra encara continua perquè ha passat de pares a fills, que jo els conec, l'Òmnia. Hi havia també una de les cases més importants de Filatèlia, que ja es va jubilar la persona i ja ho va deixar. I llavors tot eren majoristes, tu podies anar a comprar allà de tot.
Que qualsevol dia et fitxa al Museu de la Història.
Pues a veure, jo us dic una cosa, jo he sigut una gran enamorada de Barcelona.
Uh-huh.
I jo, quan tenia alguna cosa així que no em quadrava, agafava la canalla i ens anàvem a voltar per Barcelona.
Uh-huh.
Però... No, a la plaça Catalunya. Jo em ficava per Carreronets, a mi m'agradava a l'Alt de Sant Pere, al Baix de Sant Pere, al Nou de la Rambla, que ara se'm diu que era el Comte de l'Assalto, que de dia s'hi podia anar, de vespre no, però de dia s'hi podia anar. Jo tots aquells Carreronets, tot el carrer Hospital, tot allò m'ha encantat sempre.
Ha canviat molt, eh?
Molt, molt. El carrer Comtal, que hi ha encara les llosetes aquelles, però han canviat tot molt. Ha canviat la mena de gent que hi viu, la mena de comerç que hi ha,
sí.
I ha canviat tot molt.
Tot.
Ha canviat molt.
Mm.
La veritat és que enyoro no poder-hi anar com hi anava. Eh? Mm. Jo me n'hi aniria, la veritat. Perquè m'agrada molt Barcelona. Mm. Jo em gaudeixo molt passejar per... pujar al Passeig de Gràcia fins a dalt, fins al Gran de Gràcia i tornar-lo a baixar per l'altre lloc.
A la Montse, que jo crec que ja l'anem coneixent tots plegats, no?, a través d'aquests micròfons. De fet, jo crec que és una persona que li agrada descobrir coses.
Sí.
Diu Barcelona, però li encanta Catalunya, li encanta Espanya, i si pogués, doncs també sortiria,
sí,
per Europa.
A mi,
no?
com diu el meu home, m'agrada la pedra. Però és que em fixo a vegades en detalls que no el fixa ningú, i a mi m'agrada. No?
Montserrat, ens estan dient que hem de fer ja...
Pues, allò... bueno, diem el que podeu veure aquest cap de setmana.
Sí.
El 28 i 29 teniu la 31a Fira del Paper Antic i Col·leccionisme a les Cotxeres de Sants.
Ah.
Els dos dies. I el dia següent, que és diumenge, la Fira de Joguines Antigues a les Cotxeres de Sants. Després teniu el dia 26 la 50a Tertúlia de Col·leccionisme, de que ho fa el Club Filatèlic de Sant Feliu de Llobregat, i el tema d'aquest any és Gastronomia Filatèlica Espanyola.
Ah.
I el fa al carrer, el fa a càrrec Antoni Ferrer i Pere Martí, i es fa al carrer Vidal i Ribes, 23-25, primer pis, que és la seu de la Filatèlia, a les 19 hores.
Bueno, la veritat és que les col·leccions
teniu...
de segells són molt boniques.
Sí.
Eh?
I després teniu el Vilavinil, part 3, que vol dir que és el tercer any. És una fira de disc, de vinil. Només hi trobareu vinil. Al carrer Manuel Barba i Roca 8, de Vilafranca del Penedès, durant tot el dia, dia 29.
Molt bé, queda anotat, que... per acabar el mes. Doncs,
I, bueno,
ja sabeu...
i la setmana que ve parlarem de col·leccions de botons.
Que cada vegada es fan servir menys, perquè tothom vol cremalleres o sense botons, però
sí.
Doncs en parlarem d'aquestes col·leccions.
I va sortir el Celo, el velcro,
ja.
Que va molt bé.
Montserrat, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Fins la setmana que ve.
I fins la setmana venent. Adéu-siau. Adéu. I després de la conversa que hem sostingut amb Montserrat Cavarroques, posem el punt i final del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.
Quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. La Junta Local de Seguretat de Mollet ha expressat la preocupació que els generen els vehicles de mobilitat personal. El cap de la Policia Municipal de Mollet, José Francisco Muñoz, ha dit que les dades indiquen que el 12% d'accidents de trànsit ja s'hi veuen implicats els patinets elèctrics. Si es parla d'accidents amb ferits, la xifra puja al 28%. I, de fet, en el 98% d'accidents de patinets elèctrics s'acaba amb un ferit.